Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de gelades. Continua l'anticicló fred. Matins i nits molt fredes amb fins a 5 graus sota zero i cel serè.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Bon dia, què tal? Com esteu? Comencem saludant a la redacció del Supermatí de Ràdio Capital, que estan preparadíssims. Bon dia a tothom.
Hola, bon dia.
Bon dia, i ens posem amb els titulars. Incendi en un aparcament subterrani de Palafrugell... Som-hi, ara sí. Incendi en un aparcament subterrani de Palafrugell amb 6 intoxicats greus. Mariona.
L'avís al foc s'ha rebut a la 1:09 de la matinada al pàrquing d'un immoble al carrer de Begú, en ple centre de la localitat Baix Empordanesa.
Salut obre les cites per la tercera dosi de la vacuna contra la Covid de les persones d'entre 30 i 39 anys. Mariona.
Salut ho ha anunciat després que la Comissió de Salut Pública aprovés aquest mateix dijous la vacunació amb la tercera dosi de les persones entre 18 i 39 anys.
I el govern espanyol aprova un projecte per impulsar la competitivitat comercial de Platja d'Aro. Anna.
L'objectiu principal és adaptar infraestructures i equipament i incentivar la modernització de l'oferta comercial. Per l'altra banda, també es vol aconseguir que el model turístic i comercial fomenti valors de respecte al medi ambient i es desenvolupi de manera sostenible. La proposta rebrà prop de 400.000 euros per desenvolupar-se.
Farmàcies del Baix Empordà denuncien que perdran diners amb la limitació del preu dels tests d'antígens. Anna.
Des d'aquest dissabte, els tests d'antígens costen només 2,94 € a qualsevol farmàcia. Aquesta limitació no ha estat ben rebuda per les farmàcies, que asseguren que no se les ha tingut en compte i que perdran diners, ja que ara han de vendre tots els tests a 2,94 € tot i haver-los comprat a un preu més alt abans de la limitació.
I neix un nou festival que es dirà l'Empordà Music Festival, que és un esdeveniment que celebra el 25è aniversari dels Voltors de la Bisbal d'Empordà. Àlex.
Se celebrarà aquest 30 juliol a la Bisbal d'Empordà i de moment ja han anunciat com a grups participants La Fúmiga i So. Marc Sala, membre de la Junta dels Voltors, va parlar amb nosaltres al Supermatí i va donar més detalls del festival.
I el Museu del Suro, la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell creen la Càtedra d'Estudis del Suro, Àlex.
La càtedra vol sumar i potenciar els esforços, tant intel·lectuals com materials, que fan les institucions a la recerca del suro i el seu retorn social, fet que, sens dubte, ha de millorar l'eficiència en la gestió dels recursos públics utilitzats.
I anem amb en Sergi Villena, que ens explica que Palafrugell presenta una nova edició de La Garoinada. De fet, ja va començar aquest divendres 14 de gener i s'allargarà fins al dia 27 de març amb la participació d'un total d'11 restaurants i 5 allotjaments.
Amb l'inici d'any comença també una de les campanyes gastronòmiques més emblemàtiques de Catalunya, La Garoinada, que enguany celebra la seva 31a edició.
I som-hi amb els esports. En futbol, el Palamós empata el Banyoles i no aprofita les derrotes del Bescanó i l'Escala. Sergi.
El degà del futbol català tenia ahir diumenge una gran oportunitat d'apropar-se als primers classificats, el Bescanó i l'Escala, que havien perdut en els seus partits d'aquesta jornada. Els palamosins haurien pogut aconseguir els 3 punts, sobretot tenint en compte que s'havien avançat en el marcador al primer temps. Un gol de Cano als 33 minuts de joc posava per davant els visitants a Banyoles, però la represa, Ferro, per part local, igualava un marcador que ja no es mouria.
I en hoquei patins se suspèn el Noia Palafrugell per casos de Covid en el conjunt local.
El club esportiu Noia Freixenet va comunicar oficialment ahir al matí que el duel amb el corredor Mató Palafrugell, corresponent a la 14a jornada de l'hoquei Lliga i que s'havia de jugar aquest diumenge, dia 16 a la tarda, quedava suspès per motius sanitaris relacionats amb la Covid.
I ara parlem de tennis, perquè Paula Badosa ha aconseguit aquest cap de setmana el tercer títol de la seva carrera a Sydney, just abans de començar la participació a l'Open Australia. Sergi.
La begurenca Paula Badosa va derrotar la txeca Barbora Krejcikova a la final del torneig de Sydney. El partit es va allargar gairebé 2 hores i mitja i la baixempordanesa es va imposar en 3 disputats sets per 6-3, 4-6 i 7-6.
I abans de sortir de casa, moment de conèixer la previsió del temps. Salvera Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, la fred aquests dies, sobretot a primera hora del dia, quan veiem tots els camps gelats. Continuaran les glaçades aquesta setmana?
Doncs així és, en plena setmana dels barbuts continuem sota l'efecte d'aquest persistent anticiclofred que si bé ens porta dies assolellats amb cel serè, ens està deixant temperatures mínimes molt baixes, amb gelades i glaçades d'entre 3 i 5 graus sota zero, arribant en alguns trams fins a la mateixa línia de la costa. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté per avui i per demà un avís de fred al Baix Empordà, i és que si ordenéssim de menys a més els darrers 10 anys de temperatura mínima, observem com els valors d'aquests dies es situen per sota el 2% dels registres, per tant, dels més freds. Aquestes baixes temperatures no són fruit de cap massa d'aire fred en particular, senzillament són provocades a causa del fort refredament nocturn, el vent encalmat i una situació d'inversió tèrmica amb el cel serè durant les nits, un dia rere l'altre, que són els causants d'aquesta situació. Setmana doncs de sol i gelades, i a finals d'aquesta setmana sí que podem tenir fins i tot una petita entrada freda de component nord.
Gràcies, Albert. Abans d'acabar amb tu, però, et preguntem per l'explosió del passat dissabte del volcà Unga Tonga Unga Apai, a la Polinèsia. Tot i que queda molt lluny del Baix Empordà, és cert que n'hem pogut notar aquí l'ona expansiva.
Sí, és un fet curiós. Estem separats més de 17.000 quilòmetres, però entre les 8 i les 9 del vespre del dissabte va arribar a Catalunya els efectes de l'ona expansiva d'aquesta explosió d'aquest volcà. Les estacions meteorològiques del Baix Empordà van mesurar una oscil·lació ben marcada en la pressió atmosfèrica i fins i tot a l'Estartit, en Josep Pasqual va observar rissagues, oscil·lacions en el nivell del mar de fins a 40 centímetres. El món és gran, però com veus, Eugènia, tot està connectat.
I tant. Gràcies, Albert. I avui el comentari és de la Isabel Gámez.
Encara resten penjades els llums de colors de les passades festes i segueixen brillant amb la seva màgia les estrelles, els arbres de Nadal, el Pare Noel, el Cagatió, els Reis d'Orient i tot el que ens han aportat en uns dies que han escalfat més d'una llar amb el caliu de la família, que ha pogut compartir de prop o en la distància moments especials. Encara tenim el sabor a la boca d'un bon àpat fet amb tot l'amor que es pot donar al compartir una taula amb els que estimem, amb els que portem al cor i en el pensament, i unes dates que no hem deixat enterbolir per una pandèmia que no ens vol deixar i ens condiciona a seguir tapant-nos la boca i el nas, però que ens deixa parlar i respirar l'aire, el mar, la muntanya, els carrers i assaborir el que podem viure cada dia amb el nostre entorn més segur i proper. Per això, encara que hi hagin circumstàncies que persisteixen, no hem de deixar d'enlluernar-nos i brillar amb les petites experiències i fer-les grans. I on millor que gaudir-les? Pues a casa nostra.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I això que esteu sentint es diu A New Planet. És una cançó que la trobareu dins del disc Estrats, que han fet des de Lleida per donar a conèixer cantants de Lleida i del Segrià.
Hay un planeta que nadie ha descubierto todavía, entre galaxias sin un rumbo fijo y hace perdidas. Mirando hacia el cielo pude observar la luz que desprendía. Si me dejas tiempo te cuento quién dentro vivía. Ni muertos ni vivos, ni tristes ni alegres, ni caras cubiertas. Solo unos rostros de gente brillante con alma despierta. Ahí no debaten por temas banales que a nada les lleva. Saludan, te abrazan, te ayudan si ven que tienes un problema. Se marcan objetivos, se cumplen objetivos.
objetivos. Se llevan a cabo todas esas metas que nos propusimos. Ellos supieron andar juntos y sin parar. Escucharon al resto, se dieron la mano, tendieron la suya sin más.
Just imagine what it feels like growing in a world and nothing ever feels right. I've been dreaming of a new planet with hope, yeah. That it's up in a world where you can measure your worth. Just imagine what it feels like growing in a world that nothing ever feels right. I've been dreaming of a new planet with hope, yeah. That it's up in a world where you can measure your worth.
Hay un planeta que nadie ha descubierto todavía. Entre galaxias sin un rumbo fijo ya se perdía. Mirando hacia el cielo pude observar la luz que desprendía. Por suerte pude ver quién dentro vivía.
Hay un planeta que vaya, una la veritat no se la calla. Que viu de la llum, que flota sobre el agua. On no hi ha batalla, no hi ha muralla. I la pau la bufa el vent pels pobles lliures. ¿Qué? Tumbant la valla, si cap animal neix en una gàbia. Som filles protegides per una harmonia sàvia. I tu que ets una pària, i a mi que això em fot ràbia. Voldria canviar-ho tot i convertir-ho en una arcàdia. Però si miro allí dalt tot sembla tan ideal. Vine amb mi a imaginar que aquí també ho podem fer igual.
Que aquí també ho podem fer igual.
Que aquí també ho podem.
What it feels like growing in a world that nothing ever feels right. I've been dreaming of a new planet with hope, yeah. That a utopian world where they can measure your worth. Just imagine what it feels like growing in a world that nothing ever feels right. I've been dreaming of a new planet with hope, yeah. That a utopian world where you can measure your worth.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
L'aigua de pluja pot servir per a molts més usos dels que et penses. Et permet reduir despeses i tenir més cura del medi ambient. A Agua de Lluvia.es t'ajudem a recollir-la i emmagatzemar-la perquè la puguis reutilitzar al jardí, a l'hort, a casa o on més et convingui. Tenim tota mena de solucions per recuperar l'aigua de pluja. Dipòsits rígids, flexibles, decoratius... Segur que tenim el que et pot ser més útil. Mira totes les solucions que tenim per tu a www.aguadelluvia.es.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs, tal com us explicàvem als titulars, un incendi d'un traster en un aparcament subterrani de Palafrugell ha mobilitzat aquesta matinada de dissabte passat fins a 9 dotacions dels bombers de la Generalitat. Mariona.
Els bombers han hagut de confinar els 21 veïns que hi havia al bloc de dalt durant les tasques d'extinció de les flames. 7 persones han estat ateses pel SEM amb una intoxicació lleu per inhalació de fum, sense més conseqüències.
Yeah. D'altra banda, el Departament de Salut ha obert el divendres passat, va obrir el calendari de cites per la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid de les persones d'entre 30 i 39 anys. Mariona.
Catalunya havia fet justament aquesta petició a l'Estat i, un cop atesa, el Departament ha decidit començar per la franja de 30-39. El temps necessari per rebre la dosi de reforç des de l'anterior dosi s'ha reduït de 5 a 6 mesos, com també s'havia reclamat des de la Salut.
I la Covid encara ens persegueix, així que anem de seguir parlant. A partir d'aquest dissabte, d'aquest cap de setmana, els tests d'antígens costen 2,94 euros a qualsevol farmàcia. És el preu màxim de venda fixat per la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments després de mesos d'especulació en els preus de les proves, que havien arribat a voltar els 10 euros per test. La notícia, però, no ha estat ben rebuda per les farmàcies. Anna, com és això?
Doncs les farmàcies asseguren que no se les ha tingut en compte i que perdran diners, ja que ara han de vendre tots els tests a 2,94 euros, tot i haver-los comprat a un preu més alt abans de la limitació. Santi Tomàs, de la farmàcia Tomàs Ferrer de Palafrugell, explica que s'hauria d'haver regulat primer el preu de venda a les farmàcies. A la seva farmàcia, el test d'antígens havia arribat a costar 8 euros a finals d'any.
El que s'havia d'haver portat era el preu que ens el venen a nosaltres, no el preu que nosaltres el venem. No té sentit és que nosaltres els puguem haver comprat a 4 o 5 euros i ara els haguem de tenir a 2,94. L'Estat el que ha de fer és regular la venda des de l'inici, no regular la venda al públic.
Aquest és un punt de vista compartit també en altres farmàcies, com la farmàcia del Passeig de Torroella de Montgrí. Mireia Corbalan, farmacèutica, recalca que perden diners amb cada test que s'està venent des del dissabte, fins a esgotar els que tenen en estoc.
Nosaltres perdem diners a partir d'ara amb cada test que hem de vendre a partir de demà. És un fet. Bé, no ho veiem, perquè bueno, en principi no és per perdre diners, però és així. El que tenim comprat fins ara s'ha de vendre a sota el preu.
Des de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya també creuen que la fixació de preus dels testos arriba tard, tot i que celebren que sigui una realitat finalment. Des de la Junta Directiva expliquen que hi ha moltes farmàcies que van comprar milers de tests d'antígens a un cost més elevat i que ara no saben què fer amb ells. Tot i això, també han explicat que la distribució ja ha ajustat els preus després de la limitació i que això els permet vendre les proves comprades a partir d'ara sense perdre diners.
En l'últim programa explicàvem que l'Hospital de Palamós ha hagut de prendre mesures per descongestionar el centre degut a l'augment d'ingressos Covid. S'han obert 13 llits més i se segueixen desprogramant cirurgies que requereixen ingrés. Per parlar de tot això i saber com està la situació de la Covid al Baix Empordà, avui podem parlar amb l'Anna Rivera, directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Anna, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem, com sempre. Com esteu a l'hospital?
Doncs estem una mica més plens de Covid que la setmana passada. No veiem massa al final de l'onada, però treballant com sempre, ja sempre ho hem dit, que els professionals sanitaris tenen, bueno, aquesta vocació i aquesta empenta, entenen quina és la seva professió, estan cansats, però s'ha de treballar. Llavors anem fent.
Clar, realment, perquè s'hagin hagut de prendre aquestes mesures d'obrir més llits i seguir suspenent cirurgies, és que realment els casos han augmentat.
El fet d'obrir més llits és una cosa que fem cada hivern. És a dir, cada hivern els ingressos augmenten, llavors ens veiem obligats cap a gener, normalment és a principis de gener, a obrir aquests entre 10-13 llits per poder fer front a aquest augment d'ingressos dels hiverns. Per tant, això és una cosa que ja fem normalment. És veritat que aquest any ens ha caigut com aigua del cel, perquè realment ens començava a passar allò que ja ens havia passat a la cinquena onada, que és que se'ns omplen les urgències i com que és un hospital petit, es va omplint i hi ha un moment que no sabem on atendre la gent. Per tant, el fet d'obrir llits és una cosa que fem cada hivern i que dura unes 6 setmanes i llavors tanquem. El que no sabem és el que passarà aquest any a l'hora de tancar-ho. Pel que fa a parar l'activitat quirúrgica programada, això sí que és una cosa que no fem sempre, i molt menys a l'hivern, i que, clar, ens obliga a fer el fet de que cada vegada tenim més pressió d'ingressos i no tenim llits suficients.
Mm. Clar, quants pacients teniu ingressats ara mateix de Covid?
Ara en tenim 24 a l'hospital i 13 a Palamós Gent Gran. Val? Així Val. Suposa, al Palamós Gent Gran tenim 13 llits destinats a Covid, per tant estan tots plens. I a l'hospital en tenim 20, per tant ja estem començant a posar Covid fora de la unitat d'aïllament.
Clar, que això ja s'hauria d'evitar el més aviat possible, clar. Quants professionals positius teniu ara mateix, també?
70. Ara en tenim 70.
Déu-n'hi-do.
Sí, i això és un tema que ens preocupa molt.
Com és que han donat positiu?
Bueno, la gran majoria de casos, et diré que sàpiga, només n'hi ha dos que s'hagin infectat a l'hospital, són casos que s'han infectat com la resta de la població perquè tenen un familiar positiu, o perquè no ho saben. Hi ha molts que s'han infectat sense saber ben bé d'on t'ha sortit. Però la gran majoria els detectem perquè els professionals sanitaris, quan són contacte estret, a diferència de la població general, ens hem de fer una PCR el dia que sabem que és contacte, els 4 dies i el 10. Doncs o la dels 4 o la dels 10 surten positius.
Clar, clar. I això és un tema que entenc que s'ha de gestionar, però us deu estar costant perquè són moltíssims professionals.
Exacte. I s'ha de gestionar com podem, perquè... també els professionals sanitaris van a part que la població general, en el sentit que quan es posen a treballar hem de tenir una PCR negativa. Llavors aquesta PCR negativa tarda molt a arribar, és a dir, 7 dies no en tenim prou. Llavors, no podem fer trampa en aquest sentit. Llavors ens hem d'esperar o que sigui negativa o que el que diem que tingui els cicles alts, que vol dir que no contagia. I això normalment tarda entre 10 i 12 dies. Per tant, vull dir que és una gestió que fem el que podem.
Clar, a més, no sé si segueix augmentant el nombre de positius de la població en general o si ja esteu notant certa estabilització.
No, segueix incrementant. Uh-huh. O sigui, no tenim la sensació d'haver arribat al pic de la sisena onada, de la sisena onada, allò de dir, bueno, ara ja sembla que s'estabilitzi i comença a anar de baixada. Això encara no, els números encara no ens ho ensenyen.
Val. I a més, també es deu haver notat la tornada a l'escola de la setmana passada.
És just això encara, eh? La tornada a l'escola, jo crec que l'han notat molt més les farmàcies que l'hospital o els CAPs, val? Que ja estaven de per si amb moltíssima activitat i molt col·lapsats, però les escoles, nosaltres hem notat, o perquè un pare té el fill positiu i es troba malament i ve el CAP, o consultes que ens fan certs pares davant, o perquè els gestors d'escoles els tenim dins dels CAPs, val? Potser que és més l'efecte. Però no ha sigut un boom com ens va passar pel Nadal, per exemple.
Uh-huh. Creieu que és adequat aquest nou protocol de només activar la quarantena quan hi hagi 5 positius del grup de classe?
Ho hem dit moltes vegades, que prendre aquest tipus de decisions és molt complicat. Estic segura que tenen pressions per tot arreu, que valoren molta informació que nosaltres desconeixem, perquè en l'àmbit educatiu nosaltres no coneixem, no sabem quins factors posen sobre la taula. Llavors, home, així, sense conèixer tot això que t'explico, sembla una mica arriscat. Però, clar, insisteixo, hi ha molts factors que desconeixem i que segurament han entrat a dins del pot de la decisió de confinar quan siguin 5.
Clar. Sembla, a més, o sigui, donar la sensació aquests dies, el que tu deies, que tota l'estona la gent al teu voltant va donant positiu, moltíssima gent. Sembla que doncs, aquesta variant, com s'ha confirmat, que té una transmissió molt més ràpida, però també, a la vegada que dona la sensació que molta gent està donant positiu, també que la majoria de gent la passa més lleu, no?
Sí, però aquesta és una idea que ens va semblar molt al començament, però que hem anat rectificant en el sentit que tenim l'hospital ple, és a dir, ens pensàvem que quan vam començar a veure que el que dius tu, que molta gent del voltant ho tenia, que ho passaven de forma més o menys lleu, com molt mal de cap, però que durava un parell o tres de dies, un pic de febre, però que també durava poc, vam pensar, calla, potser serà una onada que no ens omplirà l'hospital i no ens omplirà la UCI. I el temps ens ha demostrat que ens equivocàvem, que el fet de que infecta tantíssima gent fa que també infecti gent que té factors de risc i fa que aquesta gent acabin ingressant a l'hospital i fa que aquesta gent molt acabi la UCI. Per tant, sí que és veritat poder que com a número total no és tant, però clar, és tantíssima la gent infectada i afecta tant de tipus de gent que molts acaben venint a l'hospital. Per tant, el ja ho passarem, és un grip, hem de fer cas d'aquests que diuen, ostres, potser és una mica d'hora per anar decidint que ho passarem com una grip.
Clar. No sé si tu creus que es pot comparar la situació actual amb alguna altra onada, pel que fa a casos, transmissió, perquè és això, a mi em dóna la sensació que és com pitjor que qualsevol altra en aquest sentit. Però no sé si...
Bueno, Palamós, a nivell de Palamós ja ho hem dit sempre, eh? Nosaltres ens va afectar molt la primera, com a tothom, pel desconeixement, per la poca preparació i tot plegat. Ens va afectar molt la cinquena, perquè era l'estiu, perquè ens va enganxar amb totes les segones residències, els turistes, tothom aquí de vacances, i tenim un hospital que no està dimensionat per tota aquesta gent, i creiem que quasi la pitjor és la que està sent ara, perquè aquesta, a més s'ha ajuntat amb tots els ingressos d'hivern, que és el que us comentàvem, que de per si, cada any, sense el Covid, ja són més, ja és més nombrós. Per tant, a nosaltres aquest cop ens està costant gestionar tot el tema llit. Ja t'he dit que des d'aquest cap de setmana tenim Covid fora de la unitat d'aïllament perquè no ens hi caben a dintre. I això feia molt que no ens passava.
Clar. A més, suposo que ara també hi ha molt de cribatge, perquè el fet que la gent es pugui comprar el test d'antigen, i vull dir, hi havia gent que potser abans no ho feia i ara com que és tan fàcil i pensen no ni d'anar al cap, potser hi ha molta més gent que a més se n'adona que té Covid. Qual cosa millor si després actua en conseqüència, clar.
Millor, però no ens n'entarem, que és a més el que diem. Quan nosaltres parlem d'aquest percentatge de positius a la població, aquí és un número que està completament esbiaixat. Per què? Hi ha molta gent que és contacte estret, que no li estem fent proves, que segurament serà positiu i ho desconeixem. Hi ha molta gent que es fa el test a casa, que com dius tu, va molt bé i ens descongestiona i és una cosa que es pot fer bé i que la gent ha entès que ha de fer després, però si no necessiten la baixa, tampoc ens n'entarem. Per tant, els números que estem veient segurament estan infradimensionats del que realment és la situació.
Clar. Repassant de fet, Anna, què ha de fer, que potser hi ha gent que encara té dubtes de quan ens detectem el virus a casa, que tenim un test d'antígens positius, repassem quin és el procediment actual.
Mira, pots fer dues coses. Una, anar a una farmàcia, en aquell llistat que trobeu a la llista a la web del CatSalut, totes les farmàcies en les que tu pots anar a declarar-te positiu i això puja al sistema, val? Pots anar a dir, o pots agafar el telèfon i trucar al CAP. I al CAP t'atendrà una infermera o un metge i t'ho apuntaran al sistema, és a dir, no et farà tornar a venir. Val? Tens aquestes dues opcions. Llavors, una vegada ja està declarat, el que has de fer és aïllar-te 7 dies. Val? I et podràs desconfinar si deixes de tenir clínica els últims 3 dies.
És a dir, si deixem de tenir, si deixem de tenir símptomes i tal els últims 3 dies, ens podem desconfinar.
Sí, han de passar 7 dies, però si d'aquests 7 dies, els últims 3, estàs que et trobes bé, que és la gran majoria de gent, et pots desconfinar. I penseu ara que, a més, les altres comencen a ser automàtiques, és a dir, que si, evidentment que si algú necessita la baixa, ens trucarà al CAP i ens dirà, soc positiu i necessito la baixa. Clar. O ho farà via per la web, també ho pots fer per la web del CatSalut. Però penseu que ara els 7 dies de la data de la baixa ja es dona l'alta automàticament. Per tant, penseu que també s'ha vist que aquests 7 dies que no tens clínica i tot això passa moltíssim a un gran percentatge de la població que es troba positiva a casa.
Mm-hmm. Clar. Parlem ara de la vacunació. Hi ha alguna franja d'edat que sigui prioritària ara mateix?
Sempre hem dit que la població de més de 60 anys és prioritari que es vacuni. Ara bé, és veritat que aquesta gent ens ha fet molt de cas i aquesta gent té una cobertura vacunal molt alta, val? Inclús de terceres dosis. El que ens està costant ara que arribi la vacuna és de la gent jove. Estem parlant sobretot de la gent entre 20 i 39 anys i dels menors de 12 anys. Aquesta gent ens està costant molt que els hi arribi la vacunació. Per tant, sí que demanaríem, el que diem sempre, és normal dubtar, és normal tenir por perquè és una vacuna que és nova, però aquestes pors s'han de combatre i la millor manera de combatre-ho és preguntant a algú que en sàpiga. Per tant, o es va a la farmàcia i es pregunta, o vas al CAP, truques al CAP i t'informes. Però és important que ens vacunem. I si la part mèdica no ens fa ni fu ni fa, doncs pensem en tot el que està comportant el certificat Covid i el fet de poder viatjar. Llavors, la raó per la que la gent es vacuni, a nosaltres ens és absolutament igual. El que ens agrada és que s'omplin les cues dels punts de vacunació sense cita i que cada vegada hi hagi més gent que es vulgui vacunar. Tant si és de primera, de segona, o sigui, no preguntem res, ens és igual. Però la gent ha de venir i s'ha de vacunar.
Perfecte, moltes gràcies, Anna Rivera, per ser avui aquí al Supermatí, per ser-hi sempre, de fet, que al llarg de tota aquesta pandèmia ens has estat ajudant molt a entendre les coses. Anna Rivera, directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Gràcies.
A vosaltres.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som-hi, seguim amb l'informatiu. El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat un projecte per impulsar la competitivitat comercial a Platja d'Aro. La proposta rebrà prop de 400.000 euros a través de la Diputació de Girona per desenvolupar un programa a favor de la resiliència del sector comercial i turístic. Anna.
Exacte, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro té ara dos objectius amb aquest programa. El primer és adaptar infraestructures i equipament i incentivar la modernització, diversificació i competitivitat de la seva oferta comercial i de serveis a l'Agenda 2030. El segon objectiu és aconseguir que el model turístic i comercial actual segueixi uns valors de respecte al medi ambient i es desenvolupi, doncs, de manera sostenible. Aquests 400.000 euros es destinaran a projectes per millorar la productivitat a través de la formació empresarial. També es volen impulsar nous negocis i dinamitzar el comerç en el camp digital. Finalment, també es farà un pla per renovar la retolació i altres elements dels negocis actuals.
La creació de la Càtedra d'Estudis del Suro respon a la voluntat d'impulsar la recerca multidisciplinar, tant de l'àmbit humanístic i social com del científic i tècnic, sobre allò que s'anomena el món del suro, que inclou des de la matèria a la cultura, passant per les suredes i les indústries, amb l'ànim de donar-la a conèixer fins i tot fora de l'àmbit acadèmic, donant una atenció especial als territoris surers, tant de Catalunya com a d'altres regions i països. Aquesta càtedra vol sumar i potenciar els esforços intel·lectuals i materials que fan les institucions en la recerca del suro i el seu retorn social, fet que, sens dubte, ha de millorar l'eficiència en la gestió dels recursos públics utilitzats. Àlex.
No hi ha dubtes de la rellevància de les activitats relacionades amb el suro en aquelles zones del territori on s'han desenvolupat. L'explotació, transformació i comercialització del suro va donar lloc a l'activitat manufacturera més important de les comarques gironines en els segles XIX i primera meitat del XX, i la seva influència ha arribat fins als nostres dies. D'altra banda, l'activitat surera ha deixat com a herència un sector forestal de gran riquesa ambiental que planteja reptes importants de gestió silvícola i paisatgística i de manteniment de serveis ecosistèmics. També ha deixat un important patrimoni material, incloent-hi un paisatge i un urbanisme modelats per l'activitat surera i immaterial, des de la cultura i l'etnografia a la gastronomia, a preservar i valoritzar. El sector ha de fer front d'avui a problemes com el canvi climàtic, l'aparició de plagues o la competència de substitutius sintètics a la indústria, però també pot aprofitar noves oportunitats ofertes per la tecnologia.
I quines són les accions inicialment previstes d'aquest projecte?
Doncs estan dividides en 5 apartats. En primer lloc, promoció de la recerca i la transferència. La càtedra esdevindrà una plataforma per vehicular l'expertesa universitària amb les demandes de recerca per part d'empreses o institucions del sector surer, enfortint la transferència i contribuint a promoure la col·laboració conjunta. També la creació del Premi a la Recerca Santiago Zapata, adreçat a estudiants que hagin abordat la temàtica surera en els seus treballs de final de màster o de grau, així com a investigadors en general. En tercer lloc tenim impulsar la creació d'un centre de documentació del suro. En quart lloc, col·laborar amb les tasques d'inventari i estudi del patrimoni material moble i immoble, i així com del patrimoni immaterial del sector. I per últim, l'organització de conferències, jornades, seminaris i congressos. La càtedra organitzarà activitats de difusió del coneixement d'aspectes relacionats amb el món del suro, adreçats al públic en general i als estudiants de la universitat. Així mateix, farà seminaris o congressos més especialitzats, amb la intervenció d'investigadors d'altres àmbits territorials, per tal de demarcar línies d'actuació i recerca conjuntes.
I qui serà la directora de la càtedra?
La doctora Rosa Ros, professora titular d'Història i Institucions Econòmiques a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. És membre del Departament d'Economia i forma part del grup de recerca sobre història de les societats rurals, dins de l'Institut de Recerca Històrica.
I com que ja són, ja, de fet ja passen 4 minuts de 8:45 i comencem a tenir gana per esmorzar, parlem de menjar. Divendres passat es va presentar oficialment la garoinada a Llafranc amb la presència dels cuiners dels restaurants del municipi que hi participen. Enguany tindrà lloc des del 14 de gener fins al 27 de març amb la participació d'un total d'11 restaurants i 5 allotjaments. Sergi.
Els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garoines, un primer plat a triar entre platillo de l'Empordanet o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, unes postres de grana de capellà, aigua, vi i cafè. Els menús estaran maridats amb vins del celler Espelt. El seu preu variarà entre 35 i 48 euros, depenent de l'establiment, i a banda s'oferiran diferents fórmules per passar un cap de setmana de garoinada a Palafrugell, que inclouen el menú i l'allotjament en algun dels hotels del municipi i una activitat a escollir entre una sortida amb vaixell clàssic o una excursió de senderisme per conèixer l'entorn de la mà d'un expert del territori. I com a novetat d'aquest any també es podrà realitzar un tast de vi, l'Empordà a la copa, a càrrec de vins i licors Grau. A més, les persones que facin el menú rebran un talonari d'etiquets que permet visitar els diferents equipaments culturals del municipi, com són la Fundació Josep Pla, la Fundació Vila Casas Can Mario, el Museu del Suro i el Jardí Botànic de Cap Roig. Un tiquet per a la piscina municipal i un val descompte per comprar a Vins i Licors Grau, que és el patrocinador de la campanya. En aquesta edició també es podrà gaudir de l'experiència entre setmana amb l'oferta del menú i allotjament de diumenge a dijous.
Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil
colors. Ja fa temps que segurament que coneixeu aquesta cançó. És mentida que l'estiu arriba, de moment encara no. Però sí que aquesta cançó es diu Estiu, és de Zoo, i l'estem escoltant perquè aquest mes de juliol, quan sí que serà estiu, se celebrarà l'Empordà Music Festival, un nou esdeveniment que neix de la mà de l'associació bisbalenca Els Voltors. Serà a la mateixa Bisbal d'Empordà i de moment ja hi ha dos grups confirmats, La Fúmiga i Zoo. Així ho va confirmar la Mar Sala, membre de la Junta dels Voltors, l'altre dia al supermatí de Ràdio Capital, Àlex.
Segons la Mar Sala, aquest festival vol celebrar el 25è aniversari de l'associació bisbalenca. En principi s'havia de fer l'any passat, però a causa de la Covid s'acabarà celebrant aquest estiu i es dirà 25+1. Concretament, serà el dissabte 30 de juliol i, a diferència de quan van celebrar el 15è aniversari, un festival de divendres a diumenge, aquest serà en un sol dia i previsiblement de 6 de la tarda a 4 de la matinada. Sala també ens va avançar que el festival es farà a la zona de l'antic camp de futbol de la Bisbal, un espai força gran.
Els Voltors, que és l'entitat, és una associació de la Bisbal, aquest any, bueno, l'any passat, van fer 25 anys que existeix l'entitat i bueno, no vam poder celebrar com tocava i vam decidir fer-ho aquest any. El que ens agrada és com recopilar una mica els actes que havíem fet anteriorment. I quan vam celebrar els 15 anys, vam fer un festival semblant, però que durava de divendres a diumenge, i es deia Voltor Music Festival. Uh-huh. I vam pensar de recopilar una mica aquest festival, però en comptes de fer-ho en 3 dies, ajuntar-ho tot en un dia. I va sorgir la idea de fer això. Correcte, es fa la Bisbal d'Empordà, allà a l'antic camp de futbol, que ara és un pàrquing molt gros,
molt,
no sé dir quants metres quadrats, però és un espai molt gros, que hi cap molta gent, i a l'aire lliure, al costat del passeig, que hi ha uns arbres molt guais, i no és a la costa, però bueno, és un espai molt xulo.
Mar Sala va explicar també que ben aviat sortiran més noms que vindran al festival a banda de la Fúmiga i Zoo, i que alguns són molt coneguts. Afegeix de fet que si l'Empordà Music Festival té èxit, potser es continua fent els propers anys.
Mar Sala va explicar també que ben aviat sortiran més noms que vindran al festival a banda de la Fúmiga i Zoo, i que alguns són molt coneguts. Afegeix que si l'Empordà Music Festival té èxit, potser es continua fent en els propers anys.
Ara no es pot revelar més
noms, però ben aviat sortiran altres noms. Ja us asseguro que tots són artistes molt coneguts, que segur que ens encantaran a tots.
Doncs bé, estarem atents al cartell d'aquest nou festival del Baix Empordà. Primer dia de la setmana, Blue Monday. De fet, avui no ho volem dir gaire fort perquè no ens agrada, però primer dia de la setmana i com cada dilluns, tancarem el supermatí d'avui amb la secció Veus de l'Empordà i la nostra companya Marc Coll. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia, Eugènia. Què tal? Quant de temps sense coincidir ara?
Sí, mira que bé. La setmana passada, Marc, ja et vaig escoltar, vas parlar amb un dels meteoròlegs de la casa que recentment ha guanyat el guardó del Bisbalent de l'any, en Marc Vilà. I avui, què ens portes? De què parlarem?
Doncs mira, Eugènia, avui no tenim un meteoròleg, però també parlarem una mica del temps. El nostre convidat de la secció d'avui el necessita consultar cada dia abans de sortir a treballar, si no es podria ofegar també. Avui parlarem amb en Xavi Miró, pescador, armador i patró de Palamós. Bon dia, Xavi, què tal?
Sí,
problemes del directe, no?
Sí, de seguida intentem connectar amb en Xavi Miró. Tinc ganes de saber això, perquè clar, jo realment molts dies, mare, el que em passa és que surto de casa sense mirar el temps i després vaig fatal vestida i superincoherent.
Vull dir, això ens passa a tots. El que passa que ell, en aquest cas, clar, també té la complicació que és un pescador, al final. Imagino que la Mar, que això ens ho explicarà ell, però la Mar, no sé si el temps si és el mateix, és igual o no, perquè potser el passeig de Palamós fa una temperatura i un temps i entra dins de mar i en fa una altra i és molt més perillós o és pitjor o plou fins i tot allà al mar.
Sí, no són d'aquestes coses que s'han de controlar. Ja et dic, no, hi ha molta gent que realment, de fet, mira, avui que és Blue Monday, hi ha molta gent que el temps, per exemple, li afecta moltíssim en l'estat d'ànim, i hi ha gent que no tant. Jo, per exemple, no tant, i de fet he viscut 6 mesos a Anglaterra i no em va afectar molt, el que passa que segurament si hagués de viure tota una vida allà, vés a saber.
Home, el temps allà no és el mateix que aquí. Aquí acostumats que tenim la costa aquí al costat, ostres, a mi si em traguessin el bon temps, a mi em costaria, la veritat.
Sí, absolutament. Em sembla que ja tenim en Xavi Miró per aquí, Marc.
Hola, Xavi, com estàs?
Hola, bon dia. Bé,
bon
per
dia.
Aquí al moll de Palamós. Bé.
Doncs mira, hem fet la presentació, hi ha hagut un problema d'aquells tècnics que passen a vegades a la ràdio, i Xavi, jo t'he presentat com a pescador, armador i patró d'aquí del municipi de Palamós. Realment ets pescador des de fa gairebé 30 anys, de tota la vida de Palamós. El mar és una cosa que portes a la sang?
Sí, el mar és una cosa que és difícil entrar, sobretot en el món de la pesca, si no passa de pares a fill. És un món desconegut i podríem dir que per part meva sí, el porto la sang.
Clar, això t'anava a dir, perquè clar, en el teu cas, d'on et ve la professió de pescador? Perquè dius que passa de pares a fills, imagino que en el teu cas sí que no, ha anat de generació en generació.
Sí, mira, el meu cas, pues, el meu pare era pescador. Al principi no ho era, perquè era mecànic, però bueno, la professió de mecànic i pescador pues, és molt semblant, perquè tots els barcos necessiten de motors per funcionar, i després el meu avi sí, era pescador, i era una família que venia de l'Estartit, família de la meva mare i de la família del meu pare de Palamós, i sí, el meu pare tenia barca, i mira, jo continuo amb la mateixa barca, amb la mateixa professió.
Home, això és bonic, perquè clar, en el teu cas i en el vostre cas, perquè em deies tant el teu avi com el teu pare ho eren, vosaltres feu la pesca tradicional, no?, de tota la vida. Aquesta pesca és un ofici que s'està perdent? Quin futur creus que té la professió?
És un futur complicat, com totes les professions tradicionals, doncs clar, es van perdent perquè la gent no entén com si fos una professió de futur, no? Es creu que és una feina antiga i bueno, des dels pescadors professionals sabem i entenem de que algú haurà de pescar el peix, que es menja al final en els restaurants, no? I bon peix també s'ha de pescar, és a dir, s'ha d'intentar pescar el millor possible i el major tamany possible i amb qualitat i sabent-ho fer. I ara la tecnologia ens ho permet. El que passa és que és un món molt desconegut, com te deia abans, i la gent s'hi hauria d'interessar més o promocionar-ho més o si més no, donar-ho a conèixer.
Clar, tu em dius ara que realment les noves tecnologies us han ajudat, perquè clar, imagino que com tots els oficis també us heu hagut d'anar adaptant amb el temps, que com devia pescar el teu avi, com pesques tu, per molt que tirés per la pesca tradicional, hi ha hagut algun canvi o alguna, no, adaptació, o sobretot això amb noves tecnologies, com bé comentes.
Sí, a dia d'avui un vaixell de pesca de la gamma, en aquest cas el meu, i qualsevol altre també de pesca, doncs portem, en principi, jo porto, per exemple, 3 GPS, porto sensors acústics, en tot moment tinc monitoritzat mitjançant acústica la transmissió de dades del que fa la xarxa d'arrossegament, en tot moment sé la profunditat que està, el que està passant a baix, vull dir que ja, això el meu avi i el meu pare no ho tenien. Anàvem per intuïció pura i dura i bueno, algun aparell que van començar a sortir el radar per veure en superfície quins objectes hi havien, després la sonda per veure la profunditat que tenien, però més aviat era intuïció. I ara a dia d'avui pues, és una feina com qualsevol altra amb la seva tècnica, i si saps fer-ho bé pues, et guanyes la vida, i si no saps fer-ho tan bé pues, també et guanyes la vida, però no tan bé. Però bueno, és una feina on el futur és incert, com totes, però com que depens del medi, depens de les noves lleis, depens de la teva gestió diària d'avui, si hi haurà peix demà, pues és un futur incert, però t'hi pots guanyar la vida si ho fas bé.
No, clar, vull dir que sembla més complicat realment del que ens pensem els que no n'entenem. Clar, tu ara em parlaves del producte estrella d'aquí del municipi, que és la gamba de Palamós. En el teu cas, tu pesques exclusivament gambes de Palamós o tens coneixement d'altres peixos? Perquè ja que surts del mar, no sé si tu t'has especialitzat només en aquest producte.
Sí, jo al final m'he acabat especialitzant en el producte de la gamba de Palamós perquè en realitat la tècnica és la mateixa. Jo podria pescar amb la mateixa tècnica a qualsevol profunditat perquè els peixos el que fan és estratificar-se per profunditat, no? Uns estan més còmodes a 100 metres de profunditat, altres a 300 i altres a 500. En aquest cas, doncs la gamba és la que habita més profunditat del Mediterrani i també és la més difícil de pescar i en principi a mi em va motivar això que sigui difícil, i al final penso, ostres, però si és la més difícil, pues, potser menys gent serà capaç de pescar-la, no? Tot i que en sabem molt a Palamós i hi ha molts companys que en saben pescar-la i en altres ports també. I,
clar, jo t'anava a preguntar, això... sou molts que en sabeu?
Clar,
perquè, clar, al final...
clar, aquí a Palamós, per exemple, de 23 barques, que estem al port de Palamós d'arrossegament, pues, n'hi ha 16 d'autoritzades. I després amb altres ports, a Roses, a Blanes, a tot el Mediterrà, podríem dir, occidental, pues, es pesca la gamba vermella del Mediterrà, la mateixa espècie. El que entre elles, doncs, la millor és la de Palamós, evidentment.
No, clar, clar, i tu abans em deies, has de vigilar també, no?, que el que pesques avui potser no tens demà o controlar-ho d'alguna manera. No sé si en aquest cas hi ha alguna, a banda d'aquest control que ara en parlarem, hi ha alguna època més bona que una altra per pescar-ne o de gamba n'hi ha... igual tot l'any, perquè potser em dius, mira, l'estiu és més fàcil i és quan pesquem més.
Sí, en principi, la primavera i estiu és quan és més fàcil, perquè coincideix amb el bon temps, en el mar, i després també coincideix que biològicament totes les espècies, que són anuals, en aquest cas la gamba, té un període biològic anual, només cria un cop l'any, per dir alguna cosa, i tarda 5 anys a créixer, per tenir dades biològiques, doncs clar, tota aquesta època bona pues, seria primavera i estiu per diversos condicionants, el que et dic, el temps, i biològicament és com més abundància hi ha. Ara, si, per exemple, a la mostra fem gener i febrer de veda, no? Si ara anéssim a pescar, en els caladors de gamba, trobaríem molta abundància de gamba petita, gamba que només té un any, entre un any i dos de vida. Per tant, no ens interessa pescar-la perquè li hem de donar marge perquè creixi i, a més, el preu de la petita no té res a veure que quan la gamba és gran, no? Vull dir, fem una veda biològica també amb intenció de que la gamba pugui créixer i amb intenció de que tinguem gamba per molts anys. I aquest aspecte, doncs, és la millor època per pescar-la i per menjar-la, en principi és tot l'estiu.
Clar, ara, per exemple, potser, com deies tu, estem a inicis d'any, suposo que ara treballeu amb la gestió, aquesta gestió que deies, perquè, clar, pot ser que una setmana pesqueu molt, l'altra res, vull dir, aquest control d'esperem que creixin, tot això és la feina que feu ara aquests mesos, a primers de l'any?
Sí, bueno, això, la feina de la gestió, és una feina que ve de molts anys enrere, perquè a Palamós, des del 2007, que ja estem intentant fer fer coses per mantenir la pesquera durant tot l'any. Es donava en compte que quan arribava a final d'estiu, així cada cop hi havia menys quilos de gamba a pescar, i dèiem que alguna cosa no feien bé. I el que no feien bé és intentar cada dia sortir a pescar el màxim que podíem. I clar, això és un error. Si tu vas a màxim, doncs per l'endemà no en deixaràs cap de gamba ni cap espècie de peix, no? Doncs el que s'ha de fer és una gestió activa de que cada dia que sortís a pescar intentar deixar algun animal viu per l'endemà o per l'any que ve o per d'aquí 5 anys, no? I això es diu un pla de gestió, que has de pensar que Palamós és l'únic pla de gestió que existeix en tot el Mediterrà, i en aquest cas ocupa el que és la gamba de Palamós. I es tracta de fer veda quan hi ha molta gamba petita, durant tot l'any intentar que la gamba petita no agafar-la, i després donar-li marge perquè vagi creixent i pugui arribar a ser amb una gamba gran, que la gamba gran té 5 anys de vida. Evidentment, si la mates quan té 2 anys, aquesta gamba ja no es pot fer gran. I clar, aquesta és la gestió activa, que el qui en sap és el pescador, i amb aquestes estem a Palamós, intentar sobreviure en un món que és complicat, i amb aquestes estem.
Clar, és que això t'anava a dir, que al final la gestió estaria bé doncs que hi hagués també un control a darrere, però és que qui més en sap de gamba sou vosaltres. Vull dir que si posi algú altre també seria complicat, perquè vosaltres sabeu això que estem comentant, els anys de vida que tenen, més o menys quina quantitat, encara que al final tampoc la sabeu exacta, no? Heu d'agafar avui per poder-ne deixar per demà. No hi ha ningú millor que vosaltres per fer-ho, en aquest cas.
Clar, nosaltres els pescadors sabem l'esforç que ens requereix agafar, per dir alguna quantitat, 100 quilos de gamba, i sabem que anem a menys. Cada any sembla que n'hi hagi menys. I clar, vol dir que ens estem passant de la velocitat, com si diguéssim, com aquell cotxe que va per l'autopista i dius, vaig a 200 per hora, no? Pues tenim la sensació que els pescadors anem a 200 per hora, pues hauríem d'anar millor a 120, no? I amb aquestes estem, intentar frenar, intentar pescar menys perquè en un futur hi hagi més gamba. I amb aquestes estem, que és complicat, eh? Perquè això ja és gestió de números, gestió de dades, no tots som uniformes, no tots els pescadors pensem igual, i les autoritats, potser perquè no tenen dades, pues, tampoc saben com actuar. Vull dir, ens trobem una mica orfes en quant al plantejament d'aquesta sostenibilitat que hem de buscar entre tots.
Clar, és que és complicat, perquè ara em dius heu de posar una mica el freno per no passar-nos, perquè en el meu cas, per exemple, que m'agrada molt la gamba, hi ha opció de que ens quedem sense, al igual que hi ha altres animals doncs, que s'han extingit? Ens pot passar-nos amb la gamba d'aquí a X anys? O això no és un tema que us plantegeu a dia d'avui?
Bueno, a dia d'avui no ens ho plantegem, perquè biològicament ens han dit els experts que és una gamba molt prolífica, no té depredador conegut. Bueno, l'únic conegut és l'home, no? I per cert li agrada molt la gamba, però és l'únic depredador conegut, i en principi, com que viu a altes profunditats, tampoc hi ha molta mar o molt de superfície marina on no es pesca. Nosaltres només la pesquem quan està a menys de 800 metres de profunditat, entre 400 i 800, i la gamba es diu que habita fins a 3.000. És a dir, que és difícil, si no pesques de 800 metres, de 3.000 metres, de que aquella zona sempre serà verge, per dir alguna cosa, no? Desaparèixer no, però minvar la quantitat, i que potser en un futur econòmicament no sigui sostenible, això sí que ens ho plantegem, i ho sabem per experiència, perquè hi ha moltes barques. Quan jo vaig començar n'hi havia 43, i moltes barques durant aquest període han hagut de plegar. No perquè no en sapiguessin, sinó clar, perquè els números econòmicament no eren sostenibles. Vull dir que, clar, hem de fer un plantejament de fer-ho bé, perquè si no ens sostindrem.
Clar, és que a més, tot i que ha baixat el número de barques, encara en sou moltes. No sé si en el vostre cas us repartiu les zones del mar amb la resta de pescadors o cada embarcació fa el que vol. No sé si això també teniu un control, a banda de tenir el control de quan pesques cada temporada.
No, el control amb l'accés als caladors de gamba només existeix a través del pla de gestió de Palamós, que només tenim autoritzat anar als caladors de gamba de Palamós a només aquestes 16 barques autoritzades del port de Palamós. Per estar autoritzades hem de complir una sèrie de normes, unes normes de sostenibilitat. Per exemple, unes malles més grans de les permeses pel BOE. Per exemple, el BOE permet una llum o un forat de xarxa on te queda atrapada la gamba de 40 mil·límetres. Són 4 centímetres, no?, de forat. Mm. Pues nosaltres a Palamós ens hem autoaplicat una malla de 50 mil·límetres. Per què? Perquè vam fer estudis on la malla de 40 mil·límetres es quedava al 80% de la gamba que tenia menys de 2 anys de vida. I, en canvi, només ampliant aquest centímetre, aquests 10 mil·límetres més de forat, pues, salvàvem el 50% d'aquesta gamba, que tenia menys de 2 anys de vida. Pues, clar, això te permet fer una gestió activa, que si altres barcos no volen fer aquesta gestió, o aplicar aquestes mesures, pues, no podem deixar-los accedir als nostres caladors, no? Si més no, serveix per un estudi, a veure la pervivència,
control,
a veure
també,
si tenir un control i tot. En aquest cas, totes les barques de Palamós podem anar en el calador que vulguem, no? Però, evidentment, si 15 barques van a un calador i els altres caladors no hi va cap, doncs de vegades penses, escolta, en comptes de barallar-me amb tots els companys i intentar veure qui pesca més, me'n vaig tranquil·lament a un altre calador i ja està. Però, bueno, també et pot sortir malament, perquè...
Sí, però això,
no,
clar, tampoc és molt incert.
Clar, no hi ha cap aparell que et digui quina quantitat de gamba hi ha a cada calador. Ah. Això ho saps a base d'experiència. Pescant-hi, doncs un dia per l'altre tens la informació.
I experiència també, imagino. Però bueno, veig que en general també hi ha respecte entre uns i altres, que això també està molt bé, perquè al final s'ha de cuidar el producte, un producte que agrada molt a Palamós i que agrada molt a Catalunya, perquè a mi m'agradaria preguntar-te per què Catalunya, quan es parla de gambes, només es parla de la de Palamós. És perquè només n'hi ha aquí o perquè les d'aquí realment són les millors?
No, la gamba de Palamós és com si diguéssim la gamba vermella del Mediterrà, és l'espècie de la que estem parlant, no? Només habita de la bota d'Itàlia cap aquí, no? De mig Mediterrà al mig Mediterrà occidental. Però per què se li diu gamba de Palamós? Perquè el primer port que es va pescar, que fa més de 90 anys que es pescava, era Palamós. Val? Aquí un dels caladors que estem pescant ara fa 90 anys que es pesquen. I clar, a poc s'ha anat donant nom. Sí, aquesta gamba és com la de Palamós. I al final t'ha quedat la nomenclatura aquesta, que la gamba vermella se diu gamba de Palamós. Però no vol dir que tota sigui de Palamós. De pesca, pues, en tot el Mediterrà occidental es pesca, Itàlia es pesca, França es pesca, Andalusia es pesca, el País Valencià es pesca, per tot es pesca, sempre que arribis a aquesta profunditat. Però quina qualitat superior pot tenir la gamba de Palamós? Pues en quant a l'alimentació. Estem a una zona una mica més verge, com és la Costa Brava. Tot l'aliment que arriba al mar pues no arriba a través de rius contaminats i tenim una proximitat a la costa que per un animal marí que viu a 500 metres de profunditat, pues clar, l'aliment que pot arribar a 40 quilòmetres de distància de la costa és molt menor que si habites a 5 quilòmetres de la costa. I això és una particularitat que té la gamba de Palamós, que té una proximitat a la costa que li dona una superior alimentació en el seu hàbitat, saps? És un animal que està més ben alimentat, doncs és més gustós, és més sa i és més bo. Com un pernil de jabugo, doncs que està alimentat amb aglans, no? Doncs té més bon gust quan te'l menges. Doncs això és el que ha passat amb la gamba, que per la seva propi hàbitat que tenim a Palamós, pues, de gust, pues, és una mica millor. No vol dir que les altres siguin dolentes, evidentment. Són igual de bones.
No,
i pel que la pesca i pel que habita a Blanes, pues, la millor és la de Blanes, evidentment. Cadascú ha de defensar el seu. Però nosaltres tenim unes condicions particulars que la fan la millor i al final tothom en parla de la gamba de Palamós i s'ha fet famosa per la seva qualitat i pel seu gust. Però no tota és gamba de Palamós, evidentment.
Bueno, està bé saber-ho, però és veritat que ha ajudat molt al municipi, doncs, que es conegui, no?, com la gamba de Palamós, ha tingut molta influència i ha ajudat a que la gent, sobretot la gastronomia d'aquí, doncs augmenti, no?, i la gent vingui a Palamós per provar, per tastar-la i per conèixer el producte. A mi, Xavi, per anar acabant, m'agradaria preguntar-te, abans hem comentat que el futur de la pesca tradicional doncs és complicat ara mateix, però què caldria fer perquè no desaparegués? No sé si en el teu cas tens algú a qui passar el relleu o com hem de fer per no perdre, perquè al final perdre-ho també implica perdre, no?, aquest producte, bueno, no perdre'l, però clar, si no hi ha pescadors que vagin a buscar gambes, vol dir que no tindrem gambes al municipi al final.
Clar, és complicat. Hi ha diversos plantejaments on ens mantenim... Clar, hi ha diversos plantejaments. O comencen a disminuir el número de barques i, per tant, menys barques voldrà dir menys pesca també, o intentar mantenir el mateix número de barques vol dir el mateix número de treballadors i intentar reduir el que és la pesca cada dia, mitjançant quotes, mitjançant, no sé, alguna limitació...